actualitat, novetats, exclusives relacionades amb l'esport de l'Escala, les trobaràs cada dilluns i cada divendres al Zona Mixta d'Ivan Garcia.
Els esports amb accent local.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un divendres més al Zona Mixta de Ràdio L'Escala. Estem a punt de començar un nou cap de setmana i la veritat és que l'esperem amb moltes ganes. Tenim ganes de que els nostres equips escalencs els hi vagi bé en els seus respectius partits. Avui som divendres 8 de novembre de 2019. Us parla Ivan Garcia. Anem a repassar titulars.
Comença el Zona Mixta, tot l'esport local amb Ivan Garcia.
Els esports amb accent local.
En futbol, l'Escala diumenge a les 5 de la tarda juga al camp del Mataró, que com els escalencs, el curs passat militaven a segona catalana. Maresmencs i escalencs arriben a la cita havent perdut el passat cap de setmana. El Mataró és quart i l'Escala és setè. En bàsquet, el sènior masculí demà dissabte, un quart de set de la tarda, juga a casa contra Fontcoberta. Els de Goran Minic són quarts en el grup A de la tercera territorial. El sènior femení demà dissabte a les 4 té compromís a la pista del Palamós. Les blavetes afronten el cinquè partit de la tercera catalana. En tenis taula, el Cerro L'Escala demà dissabte a les 5 rep la visita del San Sebastián de los Reyes de Madrid i busca els primers punts de la Lliga. El club comptarà amb els dos jugadors estrangers, amb el xinès Xi Weiwei i el rus Maxim Chaplygin. El palista Iker González aquesta jornada jugarà a Perpinyà amb el seu nou equip. El jove jugador afrontarà el segon enfrontament amb l'equip francès, amb l'Ecres. El passat cap de setmana, González va guanyar el Zonal de Bàscara en la categoria juvenil. Per la seva banda, Norbert va ser quart. I Sergi Grau va ser quart en la categoria sots 23. Dimecres a la tarda es va fer la presentació de la quarta edició de la cursa de la dona de l'Escala. Serà el 26 de gener, l'últim diumenge del primer mes de l'any. I en aquesta edició, els diners que recullin serviran per investigar la distròfia muscular de Duchenne, una malaltia que és i que afecta a un de cada 5.000 nens de tot el món. Repassats els titulars, comencem el programa d'avui divendres, 8 de novembre de 2019.
És temps de futbol. És temps de Primera Catalana.
El Futbol Club L'Escala diumenge a les 5 de la tarda juga al camp del Mataró, un equip que el curs passat també jugava a segona catalana, concretament en el grup número 2. Els dos equips van guanyar les seves respectives lligues i van fer un total de 75 punts. Els escalencs s'arriben a la cita havent perdut la jornada anterior contra la Jonquera en el derbi d'Empordanès per la mínima, per 0 gols a 1. Són declaracions de Cepo, entrenador de l'Escala.
Bueno, si puc firmar jugar com avui el dia de Mataró, que cada partit és una història, cada partit és un plantejament diferent, jo crec que aquest és el camí per aconseguir les victòries. Sí que augmentant l'efectivitat, però bueno, firmo tenir 20 ocasions, 20 arribades i segur.
Però amb un gol,
Amb un gol i segur, estic segur que a la propera en farem més d'un.
El Mataró com l'Escala arriba en el partit, havent perdut el passat cap de setmana. Els maresmencs van perdre en el difícil camp del Mollet per 2-0. El tècnic del Mataró, Raúl Monroy, valorava l'enfrontament i donava algunes pistes sobre el joc del seu equip.
En la segunda parte creo que ha cambiado bastante, hemos sido superiores. y hemos tenido nuestras ocasiones de gol, ellos han tenido las suyas. Nosotros, nuestra manera de jugar es ir hacia arriba y sabemos que atrás pues dejamos las cosas un poco expuestas, ¿no? O sea, sabíamos que podía pasar, ¿no?
Els tres pròxims partits de l'escala són contra Mataró, quart classificat, Vic, segon, i Girona B, primer. Equips que estan per sobre dels escalencs.
Bueno, si me dius algun equip que no sigui complicat per l'escala, encara que estiguin a baix, doncs me l'apuntaré. Aquesta categoria, no, de moment encara no hem vist cap equip que sigui fluix o que sigui inferior o que ja a priori siguin inferiors. Tots els equips són competitius, competeixen fins al final i bueno, ja es veu això que pots tant guanyar el primer o el segon com nosaltres o perdre com el Sabaix. Hem d'estar molt atents i nosaltres hem de competir cada setmana i anar a buscar per als tres punts. La importància dels punts de la setmana passada per mi són les mateixes que d'aquesta, no? Hem de donar aquesta importància a cada jornada.
Després d'aquest mes d'1 de novembre, els escalencs s'afrontaran en desembre amb rivals com Altona, Parets i Guineueta. I de les declaracions de Cepo i Raül Monroy, anem a repassar els enfrontaments de la desena jornada del grup primer de la Primera Catalana.
L'agenda de partits de la jornada.
Mataró, l'Escala, Vic, Lloret, Guineueta, Júpiter, Tona, Rubí, Grama, Llagostera, B, Palamós, Manlleu, Girona B, Sabadell Nord, Parets, Lloret i la Jonquera descansarà.
Classificació.
I anem a donar un cop d'ull ràpid a la classificació. L'Escala, amb la derrota del passat cap de setmana contra la Jonquera, ocupa la setena posició. Els de Cepo tenen 12 punts, mateixa puntuació que Manlleu, la Jonquera i Guineueta. I amb un punt més, el Mollet, que va superar el Mataró, que és quart. Precisament aquest Mataró és el rival de l'Escala de diumenge. A la posició més alta, el Girona B, amb 22 punts. Recordem que el Girona no va jugar l'enfrontament de la setmana passada contra el Rubí perquè va morir el vicepresident rubinenc. I el segon és el Vic, amb un punt menys, amb 21, i a la plaça de promoció de descens, Júpiter, i en descens directe, Tona, Parets i Llagostera B. Baixem a segona, tercera i quarta catalana, deixem ja la primera, i el que anem a fer ara és repassar els compromisos que tenen els entrenadors escalencs que entrenen fora de casa nostra. Per exemple, el Porqueres de Cabri Maragall, aquest diumenge a les 4 de la tarda, disputa el plat fort de la jornada. El porquerenc visita el difícil camp del Sant Feliu de Guíxols de Toni Sánchez, segon contraficat. Si guanyés Gabri Maragall, acabaria la jornada a la primera posició del grup 1 de la segona catalana. Per la seva banda, el Verges de Pitovalla, diumenge en 4:15 de la tarda, juga al camp de l'AE Roses. Els rossincs són cinquens i els de Batlle són vuitens. Serà, doncs, un partit ajustat i competit segurament. I el Viladamat de Xavi Carmona, dissabte a les 4 de la tarda, juga a casa contra el Sarrià de Ter. Aquests dos equips, Viladamat i Sarrià de Ter, tenen els mateixos punts, 15. Qui guanyi acabarà amb 3 punts més respecte al conjunt perdedor. El que anem a fer ara és veure els enfrontaments dels nostres equips veïns que juguen a tercera i quarta catalana.
L'agenda de partits de la jornada.
En el grup 15 de la tercera catalana, el Sant Pere Pescador demà dissabte a les 4 de la tarda visita el camp del Borrassà. El Sant Pere és 15è i el Borrassà 7è. Per la seva banda, el Bellcaire visita el Llers diumenge a 3:45. El Bellcaire ocupa la 12a posició, mentre que el Llers és 18è. I el Verges de Pitovalla té compromís a Roses a 4:45 de la tarda. Els rossincs són cinquens i els de Batlle vuitens. I en el grup 29 de la quarta catalana, Jafre, Albons i Viladamat juguen demà a les 4 de la tarda a casa. El Jafre, el tercer classificat, rep el Sant Miquel de Fluvià, el cué de la categoria. L'Albons té compromís a casa contra el Medes Estartit i el Viladamat té un partit molt important contra el Sarrià de Ter. Viladamat i Sarrià tenen els mateixos punts i en cas de victòria pujarien alguna posició.
És temps de bàsquet.
El sènior masculí del Club Bàsquet de l'Escala vol seguir comptant els partits per victòries. Després d'un derbi al Tempordanès d'infart del passat cap de setmana contra el Castelló, demà dissabte, un quart de set de la tarda, rep la visita del Fontcoberta, un conjunt que ha jugat només un partit i que ha acabat guanyant. Són declaracions de Goran Minic, tècnic de l'Escala.
Dissabte ve el Fontcoberta, també un equip que també té jugadors amb experiència, i nosaltres a seguir entrenant per poder seguir, com dic sempre, no? Millorar, jugar cada cop tinguent els sistemes i els mecanismes més apresos, i a veure si tot va bé i estem al nostre nivell, doncs per disputar el partit i intentar guanyar-lo com fem sempre.
Recordem que l'Escala és un dels quatre equips d'aquest grup A de la tercera territorial que encara no ha perdut cap partit. També són invictes Sant Feliu, Begú i Farners B. Precisament aquesta jornada, com ara repassarem, Sant Feliu i Farners B s'enfronten aquest cap de setmana i només un podrà seguir comptant els partits per victòries. El sènior masculí del Club Bàsquet l'Escala us espera demà dissabte a un quart de set de la tarda. Anem a veure els partits que hi ha programats per aquesta jornada 3 del grup A de la tercera territorial.
L'agenda de partits de la jornada.
L'Escala Fontcoberta, Sant Joanen Castelló, Sant Hilari Vall del Terri, Sant Feliu Farners B, Llagostera Tossa, Porqueres Amer i el Bescanó Begú.
Classificació.
I com va acabar la classificació el passat cap de setmana? Doncs l'Escala, amb la victòria contra el Castelló a la pròrroga, està ocupant la quarta plaça amb un total de 4 punts. També amb 4, Sant Feliu, Begú i Farners B. Aquests 4 equips són els 4 únics equips que no coneixen la derrota. El pròxim rival de l'Escala és el Fontcoberta, que és 9è amb 2 punts. El Fontcoberta només ha jugat un partit i l'ha guanyat. I a les últimes 4 posicions, Amer, Llagostera, Vall del Terri i Sant Hilari.
És temps de tennis de taula. És temps de superdivisió.
El Serra Escala buscarà sumar els primers punts de la temporada dissabte a la tarda a casa seva contra el Sant Sebastián de los Reyes de Madrid. Són 4 partits els que s'han perdut fins ara i la situació comença a complicar-se. El club escalenc ha anunciat a Ràdio L'Escala, en el Zona Mixta, que en aquest enfrontament alinearà els dos jugadors internacionals, el xinès Xi Weiwei i el jugador rus Màxim Chaprigin. Són declaracions de David González, el delegat del Serra Escala.
Aquest dissabte a les 5 de la tarda, partit contra Sant Sebastián de los Reyes de Madrid, en el que és importantíssim per nosaltres ja començar a sumar aquesta temporada. Hem tingut 4 derrotes, eren previsibles sobre el paper, ja que eren dels rivals més forts de cada any de la Lliga, i sí que aquest dissabte per fi ja podrem comptar amb 2 dels 3 estrangers que tenim, el jugador de Taiwan i el rus, amb el qual doncs, confiem que podem tenir moltíssimes possibilitats ja de guanyar aquest partit.
Aquesta jornada més s'enfronten Alicant i Leganés, 2 conjunts que són rivals directes i que són 2 conjunts que han pujat aquest any a la màxima categoria. El que anem a fer ara és repassar quins partits tindrem a la 5a jornada de la Superdivisió Masculina de Tenis Taula.
L'agenda de partits de la jornada.
Serra Escala, Sant Sebastián de los Reyes, Vincios, Hispalis de Sevilla, Borges, Burgos, Alicant, Leganés, Irún de Caenea, Visit Pontevedra i el Cajasur, Pico de Córdoba, Arteal, Santiago.
Classificació.
El Serra Escala trepitja el descens, els escalencs encara no han puntuat, tampoc ha sumat cap punt l'Alicant. El Leganés, el rival de l'Alicant d'aquest cap de setmana, té un punt més respecte a Escala i Alicant. El pròxim rival de l'Escala, doncs, és el Sant Sebastián de los Reyes, ara amb 3 punts. A la part alta, Cajasur amb 8 punts, Irún amb 7 i Arteal amb 6. Per cert que aquest cap de setmana Iker González no serà a la sala polivalent. El jove jugador del CER jugarà amb l'Ecrès de Montpellier. La cursa de la dona de l'Escala 2020, que se celebrarà el diumenge 26 de gener, girarà entorn a la distròfia muscular infantil de Duchenne, una malaltia que actualment no té cura i que afecta un de cada 3.500 nens nascuts. Si féssim una estimació d'afectació a l'Escala, ara tindríem 2 nens amb aquest diagnòstic. Ani Sánchez, organització de la cursa.
La cursa la farem el dia 26 de gener del 2020, sobretot en recordem-nos que és l'últim diumenge de gener, vull dir, perquè és després dels torrons, dels reis, de les festes, i és una trobada que sempre ha sigut molt i molt maca. Llavors, per què és important que nosaltres col·laborem? I quan dic nosaltres, vull dir tota la població. Perquè aquestes malalties, a part de que necessiten una gran investigació, estan afectant a la mainada. Llavors, en què consisteix bàsicament? Doncs afecta bàsicament els barons, és a dir, els nens. Aquesta és una malaltia que dona una gran sensació d'impotència en els nens. Per què? Perquè perden musculatura, sobretot comença per la musculatura de la part superior dels braços i la de les cames. Això vol dir que un nen a la que té ja l'edat de poder-se aixecar, doncs ha de fer tota una sèrie de moviments abans no aconsegueix estar dret. Que li poses una joguina a la vora i aquest nen no pot accedir a aquella joguina, que vol parlar, i com que mica en mica doncs, tots els músculs van perdent, doncs no pot ni parlar bé. Llavors, com s'explica? I això afecta després també doncs, amb un altre múscul, que és el cor, o que són els pulmons. Clar, aquests diners que nosaltres intentem recaptar i que serviran per fer la investigació sobre aquest tema, que a més penseu que si en altres malalties doncs els Estats Units són pioners, en aquest cas, uns dels grans investigadors són precisament els investigadors que tenim en aquesta zona. Se'ns queden pel camí en 25, en 30, en 20, depenent del nivell de gravetat, doncs que puguin tenir una qualitat de vida millor, que puguin tenir una esperança de sentir-se coneguts, tractats, perquè a més, els humans què fem? Com que desconeixem què fa aquella malaltia, doncs quan ens estem adreçant a aquella persona ens fa com por, no sé si li podem parlar normal, si li podem tractar igual. Quan més coneixement tinguem, més li donarem naturalitat. I aquesta naturalitat és el que fa que aquella persona que està afectada se senti que forma part de la societat.
Les inscripcions ja són obertes i es poden fer a través de www.curses.cat. Eva Duro, organització de la cursa.
La gent ja pot inscriure's a curses a la pàgina web de curses.cat. De moment, a l'oficina de turisme encara no, perquè estem pendent de tenir les samarretes de mostres per les senyores que vulguin provar les samarretes. Però sí, sense cap problema, pues ja poden anar accedir a curses.cat i fer la inscripció. També aviat, el mes que ve, ens trobaran a la Fira de Nadal, on estarem la Pili i jo i la Mari per fer inscripcions. En aquests dies, a més, farem el sorteig com l'any passat d'un quadre. Ens han regalat un quadre i el sortejarem amb les inscripcions que es faran aquests dies de fira.
Els diners que es recullin seran entregats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Doncs aquests diners aniran destinats a investigació de la malaltia de la distròfia muscular infantil Duchenne i Becker, i els donarem a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Aquest esdeveniment no serà competitiu.
Però si tinc 15 anys i m'estic preparant per fer curses, és absurd que competeixi amb una altra persona, amb una dona que ja està amb 75 anys, per exemple, que evidentment no s'entrena o que té dificultats de moviment. Jo crec que les heroïnes, en aquest cas, és aquella persona que amb el taca-taca i que fa els metres que sigui. Perquè això sí que ens està demostrant que tenen perseverància, que col·laboren, que lluiten i que ens ensenyen que han passat tot un procés de vida amb la lluita cap a algo i que col·laborar és fins al final. Això sí que és. Això és competir amb un mateix. I això és competir per donar un benestar social i un benefici per tots. Per tant, la competitivitat s'ha de convertir en competència social a través d'aquesta cursa.
Com l'any passat, la cursa de la dona inclou una conferència sobre la distòfia muscular de Duchenne, la causa que es defensarà en aquesta edició. Serà divendres 29 de novembre a les 8 del vespre a la Biblioteca Víctor Català. Serà presentada pel doctor Narcís Prat i el ponent serà el doctor Carlos Ortez, de l'Hospital Sant Joan de Déu. Amb els catamarans va començar fa 14 anys i ha anat passant per diverses classes com la Nàcara 17, que era classe olímpica i des de fa 2 anys s'ha dedicat a la classe A. Aquest passat mes d'abril, a València, en una de les proves del circuit nacional de la classe A, just abans de fer l'internacional a la Gran Bretanya, el regatista del Club Nàutic L'Escala, Marc Verdaguer, va fer-se una lesió al maluc, de la que encara continua recuperant-se.
Bueno, jo vaig començar amb els catamarans fa uns 12-14 anys i he anat passant per diferents classes, entre elles la classe Nacra 17, que era la classe olímpica, i des de feia uns 2 anys i mig que havia entrat amb la classe A i amb bastanta força, podent accedir de seguida a les places de davant, però aquest any vaig tenir un susto que vam produir una lesió i això pues, m'obliga una miqueta a redireccionar la carrera esportiva. No?
O sigui que la classe A la deixarem una mica aparcada?
Sí, en principi sembla que sí, almenys temporalment, la deixem aparcada, tot i que vull mantenir algun projecte de barcos voladors.
Mira, precisament aquest estiu, no? Has tingut molta feina aquest estiu, has anat a la Gran Bretanya, primer feies un nacional anglès, després feies l'internacional, et prenies aquell nacional com un entrenament per l'internacional, no? Que en allà, a l'internacional, vas quedar a la posició 32, però abans, aquests entrenaments, a la 14a posició, suposo que això són experiències, no?, en el teu currículum.
Sí, la veritat és que tenia ganes d'anar amb la classe A. Havia fet un europeu, no havia fet cap mundial encara, i venia de la lesió encara en fase de recuperació, i de fet encara estic en fase de recuperació, i bueno, aconseguir estar amb el 32 de la general, tenint en compte que hi ha molta gent de Copa Amèrica, de nivell molt professional, no? Pues no és una posició dolenta, tot i que la meva expectativa estava una miqueta més amunt, llàstima de la lesió, que ha vingut molt, molt fluix. I bueno, l'anglès, el campionat anglès me'l vaig prendre com un entreno, directament. Vam anar a provar coses, cada dia feien canvis, bueno, sobretot a conèixer el camp de regates i del lloc, pensant molt en el Mundial. No? Al final, bueno, 32è del Mundial, 7è de màsters, que és a partir dels 40 anys, diguéssim, i de fet el que va guanyar el Mundial és un màster també, no? Vull dir que és una categoria, són gent bastant adulta. No? I, bueno, content, amb moltes experiències molt bones i amb ganes d'haver pogut fer una miqueta més. No? I jo estava apretant per poder guanyar aquella regata, anava volant a uns 24 nusos, més o menys, això és el que deia el GPS, i amb una onada d'aquestes el barco va perdre la sustentació, va punxar, es van clavar les dues proves dintre de l'aigua i va fer un frenazo. Fins aquí pues, entra dintre de lo normal de lo que li passa amb aquest tipus de barcos. Llavors, nosaltres, per no sortir despedits, perquè esclar, un frenazo en seco de 24-0, sortiries volant pels aires. Llavors portem un fustre, tipus windsurf, en el qual posem un peu a dintre. Llavors, quan el barco és clar, doncs, tu tens un punt d'apollo. No? Llavors, què va passar? Pues que el peu del fustre va aguantar bé, però l'altre peu va relliscar, degut a la pressió amb l'aigua, va relliscar i vaig fer un espagat a sobre del barco, amb una rotació per poder treure el peu, i això va fer tot el tema del problema amb la cadera. No? A partir d'aquí, pues, jo vaig caure, ni vaig volcar, vaig caure a sobre del barco, era l'últim tram, faltaven pues, 100 metres de regata, vaig passar la línia d'arribada, òbviament ja no anava primer, anava pues, tercer o quart, una cosa així, i me'n vaig anar cap a terra i sapiguent que m'havia fet una lesió i pensant a veure quan durarà això i a veure com arribaré al Mundial, que quedaven pues, 3 mesos i mig. No?
Verdaguer podria fer un gir a la seva carrera esportiva per culpa d'aquesta lesió al maluc. Es planteja deixar la classe A de catamarans.
El tema de volar, vull continuar volant, perquè són sensacions molt maques. El del classe A, segurament ho hauré d'aparcar per culpa de lesió, perquè bueno, m'apreta molt amb el tema de la cadera i me limita molt, i malauradament segurament hauré de deixar-ho. I estic provant dos barcos voladors, un és el WASP i un altre és el MOD. Són monocasc voladors, que van tan ràpids com el classe A, pràcticament. I bueno, són dos projectes molt macos, i encara els estic provant per veure quin barco m'agrada més. I després també estic plantejant fer un canvi radical i passar a fer algun projecte de tipus vela oceànica, més anant cap a mini transat, una cosa d'aquestes. Òbviament, són projectes molt grans, jo estic plantejant poder estar a la mini a 4 anys vista, ara tot just estan fent una, o sigui, la pròxima segur que no, estem parlant de 4 anys vista. Bueno, el club també està desenvolupant un projecte en aquest sentit. Hi ha un noi del club que també entrarà, o dos que entraran amb aquests temes. Bueno, crec que és un projecte molt interessant a mig termini, no molt llarg, però a mig termini. Llavors, pues, bueno, són dos projectes separats però molt interessants i que segur que ens farà estar a l'aigua gaudint d'això.
Un dels temes que més preocupa a la societat actual és el mal estat en el que es troben els nostres mars.
Sí, quan veig un plàstic a prop del mar o quan estic navegant, intento recollir-lo sempre, no? És una cosa que em fa molta llàstima, perquè veus un entorn que és preciós, que, bueno, que sigui per un descuit o sigui perquè la gent, hi ha una sèrie de gent que passa de tot, doncs acabem llançant moltes coses. A mi m'han caigut coses a l'aigua, i em sap molt greu, no per aquella cosa que perds, sinó perquè estàs introduint un residu a l'aigua, no? Intento ser molt curós sempre, intento avisar la gent, intento recollir encara que no sigui el meu, no? Crec que hi ha d'haver una conscienciació de la gent. Es nota molt quan hi ha la temporada. O sigui, tu estàs al mes de gener i el mar està net. Entre cometes, poder, no veus la brutícia perquè està al fons, no? Però està bastant net. Arriba el mes d'agost i gairebé fa fàstic. O sigui, són uns mesos que, clar, hi ha tanta gent, hi ha tanta pressió de barcos, de gent a la platja, d'urbanitzacions, que encara que no siguin amb mala fe, no, jo no dic que la gent estigui llançant les coses al mar directament, però bueno, pues el que està a la platja pues es menja l'entrepà, i mentre menja l'entrepà li deixen allà el resto d'ampolla o de paper de plata, ve una ratxa de vent i se li emporta, no? I de vegades inclús veus que volen córrer i no el poden agafar, no? Bueno, crec que hem de ser entre tots una miqueta més curosos, anar amb molt de cuidado. Jo, per exemple, pues en el barco pues mengem, perquè portem unes barretes energètiques o estem moltes hores a l'aigua, pues directament el que estàs menjant treus el plastiquet, el poses dintre tancat amb una butxaca, moltes vegades inclús, bueno, intentes minimitzar el risc que pugui caure res a l'aigua, no? I crec que és un entorn que hem de cuidar entre tots i que ho necessitem, perquè a més al final s'està demostrant que ens arriba igualment. O sigui, a Tòquio pues té uns problemes i ens acaben arribant aquí, no? Traiem uns peixos i trobem que la seva panxa pues hi ha plàstic, i aquest plàstic ens el mengem nosaltres en forma de que aquell peix està malalt, o directament perquè té unes microfibres que el seu fetge l'ha ingerit i ens el mengem nosaltres, no? Llavors crec que bueno, estan sortint moltes iniciatives per conscienciar, o tot el que puguem fer des de l'OU és poc, necessitem...
No sé si arribarem a temps, perquè hi ha molta feina, però clar...
Bueno, més val tard
que mai. Ara depèn de nosaltres, no? Depèn de l'ésser humà.
Depèn molt de nosaltres i hem de fer molt. I després també hi ha una cosa que aquí no la tenim, no la veiem al Mediterrani, per sort, però que existeix, que és que a l'oceà s'està creant una mega illa de plàstic, que a veure si entre tots els governs dels països de primera línia, almenys, es pot fer algun sistema per poder-ho netejar. Perquè realment és que al final se crearà una illa, o sigui, serà un continent flotant, perquè ja s'hi pot caminar. O sigui, no és allò que s'hagin enganxat 4 bosses de plàstic, no, és que ja s'hi pot caminar per sobre, no? Llavors això, pues, bueno, per sort el mar ho està concentrant i podem fer les coses més fàcil per poder-ho recollir, no? Però bueno, des de llavors s'ha de fer molta feina de conscienciació per tothom, no només a nivell polític o a nivell particular, no? També pues, ajuda molt que vosaltres també us recolzeu, que la premsa en general, que tots els medis, perquè fan que tothom se conscienciï, perquè poder la persona que va a la platja i menja l'entrepà i li queden allà la cigarreta o li queden allà... Poder no li dona cap importància perquè ell no ho veu, no? Però estem allà i és un problema, no? Això.
Marc Verdaguer ha estat el convidat d'aquesta setmana de la secció entrevista de l'Esports 10 de Canal 10 Empordà. Doncs fins aquí l'últim Zona Mixta de la setmana. Aquest cap de setmana, aquest dissabte, tenim dos partits i són a la tarda. A partir de les 5 de demà dissabte, el Serra Escala s'enfronta al San Sebastián de los Reyes de Madrid. I a un quart de set, el sènior masculí del Club Bàsquet L'Escala rep la visita del Fontcoberta. El Futbol Club L'Escala i el sènior femení juguen a fora. El futbol juga a Mataró i el femení es desplaça a la pista del Palamós. Això està tot per avui. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adéu-siau.